el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, un minutet, ja arribarem a 3:15 de la tarda. Oriol, què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Ara ho comentàvem, que aquest cap de setmana, mai millor dit, ha saltat tots pels aires una miqueta.
Exacte, una mica.
I ens ha costat entendre el que ha passat a Rússia.
Ens ha costat bastant, sí. Ho intentarem posar-hi una mica de llum, però no és fàcil.
Som-hi?
Som-hi.
Escolto Wagner, em ve de gust invair Rússia, en aquest cas.
Exacte, això és la cèlebre frase de Woody Allen. Sí, la marxa a les banquilles de Richard Wagner, no? Per intentar explicar i entendre el que ha passat aquest cap de setmana a Rússia amb la revolta d'aquests mercenaris del grup Wagner en contra de Putin i el seu ministre de Defensa específicament, no? En primer lloc, intentem respondre una mica què és això del grup Wagner. Doncs, bàsicament és un grup mercenari a l'empara de l'estat rus que té experiència sobretot a l'Àfrica, on governs i faccions rebels el contracten per actuar en conflictes armats i així d'alguna manera també assegurar control rus de part d'aquestes regions que són interessants sobretot a nivell de recursos miners.
Així a bote pronto, que deia aquell, podríem catalogar del grup Wagner com d'un exèrcit privat?
Sí, exacte, és un exèrcit privat, és una cosa de fet molt medieval, són mercenaris el que enteníem com els mercenaris. Als Estats Units també hi ha empreses de defensa privades militars, a les guerres d'Iraq i l'Afganistan també hi havia, no recordo el nom de l'empresa, però també hi ha empreses similars. Aquesta és russa, diguéssim, no? A la guerra d'Ucraïna ha servit al govern de Putin i a la invasió ucraïnesa, a la invasió Rússia-Ucraïna, com a arma llancívola en les batalles més cruentes o difícils dels invasors. Ha sigut una mica carn de canó en aquesta batalla. El conflicte entre els Wagner i el ministre de Defensa rus no és nou. Ja fa temps que Wagner acusa a Shoigu, que és el ministre de Defensa, de ser massa dèbils, fins i tot en l'escomesa contra Ucraïna. I de fet, hem d'estar una mica al tanto, perquè aquest cap de setmana teníem una mica de sentiments trobats, no? Perquè dèiem, ostres, potser cau Putin, però els pàjaros que hi ha al darrere del grup Wagner...
El que ve és millor o és pitjor, clar.
Clar, és terrible. és una gent d'ideologia neonazi, ultraradical, ultranacionalista russa, per tant, podria ser fins i tot més terrible que Putin. Sembla ser que el passat 10 de juny el ministre de Defensa va demanar als soldats de Wagner que lluiten a Ucraïna de signar contractes directament amb l'exèrcit i, per tant, eliminant d'alguna manera l'intermediació per part d'aquesta empresa, no? Que això era una OPA en aquests mercenaris. I aquest cap de setmana, sota el pretext d'un suposat atac rus contra un campament d'aquests milicians o d'aquests mercenaris, el líder, el Prigozhin aquest, va prendre el control d'una de les regions russes fronteres amb Ucraïna i va començar un assalt cap a Moscou, no? Semblava que estiguessin anant a envair Moscou.
Un assalt rapidíssim, a més.
Un assalt molt ràpid, avançant molt ràpid, i estàvem tots atents, no? Semblava molt difícil que un exèrcit privat pogués arribar a assaltar la ciutat de Moscou i fer-se amb el poder, però tot i així la sensació era d'autèntic caos, no? Sembla que allà de dissabte apareix en el conflicte el president de Bielorússia, que és aliat de Putin, Lukashenko, i amb la seva mediació la revolta de Wagner s'atura i en principi han ofert al líder un exili consentit a Minsk. Clar, el que és interessant del que ha passat aquest cap de setmana és que s'ha visibilitzat que Putin no és tot poderós, no? I si el Prigozhin aquest sobreviu, literalment, no?, a aquest enfrontament i no mor enverinat, que podríem esperar que passés, s'haurà visibilitzat com algú que pot plantar cara al líder rus i com una possible alternativa. Per Putin, haver hagut de volar alguns ponts d'accés a la capital no és precisament una mostra de força i control. Per tant, hem de veure quins seran els efectes a mig i llarg termini d'aquesta desestabilització.
Clar, primera pregunta, fins a quin punt la figura de Putin queda tocada? I segona pregunta, tots veiem com aquest exèrcit del grup Wagner, ara ho dèiem, anava d'una forma molt ràpida cap a Moscou. Jo me'n recordo d'escoltar la notícia de són a 800 quilòmetres i poques hores més tard són a 200 quilòmetres. I clar, enmig d'aquesta carretera hi havia checkpoints russos.
Clar, clar.
On no hi van trobar resistència.
Sembla que no van trobar resistència. No, és difícil endevinar per què. Jo imagino que un conflicte armat obert en propi sol rus no interessava a ningú, no? I per tant, vull pensar que l'exèrcit rus, els comandaments de l'exèrcit rus, consideraven que seria més fàcil arribar a una solució que no arribés la sang al riu, literalment, no? I per tant, no aturar aquesta invasió pensant-se que els frenarien políticament abans. I sobre el primer que m'havies preguntat, que era fins a quin punt això, no? Es demostra que Putin no és tot poderós. Clar, de cares en fort, nosaltres ho tenim molt clar, no? Que això ha desestabilitzat una mica la seva posició. Hem de veure què de tot això es transmet a la població russa amb uns mitjans de control completament controlats per part de l'Estat.
Clar, no? T'ho preguntava, Oriol, perquè sembla que dins d'aquest acord amb el líder del grup Wagner es fa caure també la figura, o es farà caure previsiblement d'aquí pocs dies, la figura del mateix ministre de Defensa.
Clar.
I això posa contra les cordes el mateix govern.
Clar, semblaria que el cap de turc serà el ministre de Defensa, que és qui era l'objecte de les crítiques més directes per part del líder del grup Wagner, i que també tenia, semblava ser, no?, que hi havia un cert descontentament de sobre com estava portant la invasió, i és possible que en una explosió controlada, doncs, Putin decideixi prescindir del seu ministre per intentar salvar ell el seu poder.
Anem a la següent?
Som-hi.
Grava-la, aquesta peça, també.
A veure, avui, com que la primera parlava de Wagner i he posat una peça clàssica, la resta també són clàssiques.
Val, m'agrada.
Llavors, això és...
monotemàtic.
Això és Pere i el Llof de Prokofiev, no sé com es pronuncia. També hauria pogut posar Mozart, que era més fàcil de pronunciar, no? I això per què? Doncs perquè ja estem en plena precampanya a les eleccions del 23 de juliol, que fins al dia 7 a la matinada els partits tenen prohibit demanar explícitament el vot, però això no els impedeix fer actes, entrevistes i gesticulacions. Per què Pere i el Llop? Doncs perquè aquestes eleccions aniran de que ve el Llop, que és Vox, no? Que és el gran tema que tenim sobre la taula. Per tant, partits estan en precampanya i hem vist el desplegament d'entrevistes que està fent Pedro Sánchez aquests dies a ràdios i televisions, on feia temps que no hi anava. El PSOE també fins i tot ha tret a passejar José Luis Rodríguez Zapatero, que s'ha reivindicat clarament i sense complexes, no?, la setmana passada defensant que era ell qui havia acabat en beta, en una mostra de desacomplexament important.
Sí, senyor.
Ahir també vam veure Yolanda Díaz, que estava per aquí per Catalunya, en un míting de Catalunya en Comú, va centrar el seu missatge en la pluralitat nacional, la defensa de la llengua catalana. Això potser per tapar que la setmana anterior els seus aliats catalans havien defensat el referèndum i, en canvi, ella va optar per tirar pilotes fora sobre l'autodeterminació, no? El PP la setmana passada també va presentar el seu lema de precampanya, el Verano Azul, des d'una falsa platja de Madrid, que això també era molt divertit de veure. I aquí a Catalunya, i de fet en aquest programa, no?, també va sortir Artur Mas, que amb tota la nostàlgia de partit gran de la que va ser capaç, va tocar les crestes al partit en el que milita, el PDeCAT, per presentar-se a les eleccions, retraient-los no presentar-se conjuntament amb Miriam Nogueras. També van sortir enquestes, que ens van situant els blocs de Sánchez i de Feijóo. A veure, un apunt català sobre les enquestes. Agafeu-les amb pinces, com sempre, però a nivell català encara més, perquè la demoscòpia feta a nivell estatal és incapaç de treure conclusions fiables sobre els resultats que hi haurà a Catalunya. Penseu que el sistema de partits que es presenta a les generals a les quatre províncies a casa nostra és molt diferent del que es presenta a la majoria de la resta de comunitats, i que les mostres es fan en base, doncs, al nivell global de tot l'Estat. Així dins, quan vulgueu mirar-vos una enquesta per decidir el vostre vot, penseu sempre en això i espereu-vos, en tot cas, que en surti alguna feta només a Catalunya, que probablement serà més fiable.
Veus que bé. Vas poder veure lo de Évole ahir, Oriol? No?
No vaig poder seguir-la tota, no.
Val. Va seguir un trosset?
He anat veient talls per xarxes, però no massa, no.
Si et dic un vers, tu em sabries seguir aquest vers?
No sé, dependrà del vers.
Si jo et dic tu boquita de fresa...
Ah, sí, tu boquita de fresa... Això és el noche entera, no?
Almenys ho saps.
Sí.
Podria ser president de govern. Ho dic perquè Jordi Évole li va fer aquesta pregunta i no se'n van sortir.
I no se'n va sortir.
No se'n van sortir.
Era més fàcil l'EA, que no canvia.
Li podria haver preguntat per aquesta. Va, som-hi a la següent.
Som-hi.
Una miqueta un anunci Movistar, aquesta, eh?
Això és una peça molt bonica per guitarra, per guitarra d'un compositor valencià, que és Francisco Tàrrega, i es justifica perquè parlem de la Constitució del Parlament valencià. I és que avui se celebra la Constitució del Parlament valencià, on s'escollirà el candidat de Vox, que de fet ja ha sortit aquest matí, que és una senyora que ve dels sempre progressistíssims Azteoir, no?
Ja s'ha fet notar, aquesta senyora?
Ja s'ha fet notar, exacte. Sí. I aquest, escollir-la ella, és el primer compromís del pacte entre els dos partits que permetrà la investidura del candidat del PP, no? Es trenca, doncs, el tabú de veure consellers de l'ultradreta en un govern autonòmic i, com ja van dir fa unes setmanes, s'obre una etapa en què aconseguir una bona relació entre la Generalitat catalana i la valenciana per defensar interessos comuns que hi són davant de l'Estat esdevindrà pràcticament impossible. En paral·lel, el PP d'Extremadura ha fet un canvi de posició, probablement pressionat per l'executiva nacional, i ara sí que s'obre pactar amb els de Santiago Abascal per aconseguir controlar el govern de la comunitat.
No li deu haver estat fàcil a la senyora Maria Guardiola,
No, no és, segur que no li ha estat fàcil. Quan sentíem la setmana passada la senyora Guardiola fent aquell discurs molt anti alguns dels plantejaments de Vox, no? Això, hi havia un cert bri d'esperança de que es frenaria Vox a les institucions, però els populars necessiten mantenir una bona relació amb els de l'ultradreta per no dificultar un possible pacte d'investidura al govern central després de les eleccions del juliol. A mi m'agradaria fer una reflexió sobre la presència de Vox a les institucions. I és que és curiós, perquè sempre que donem per descomptats els pactes dins dels dos grans blocs, esquerra i dreta, no? I només contemplem possibles pactes entre els partits de centre-dreta o esquerra amb els seus cosins més ultres. Però aquesta manera de veure els pactes és tant com dir que no s'escull un Parlament, sinó dos, no? El Parlament dels diputats d'esquerres i el Parlament dels diputats de dretes. I si tal i com en defensen els partits d'esquerres, el bé més preuat a defensar és que els ultres no governin, cal recordar-los que ells també tenen diputats que podrien fer innecessaris els vots de Vox en una eventual investidura de Feijó. No? Si la presència de Santiago Abascal al govern d'Espanya és tan perillosa, que ho és, estaran disposats els socialistes a fer algun tipus de pacte d'investidura amb els populars per fer-ho innecessari? I cal preguntar-se també, estarà disposat Feijó a acceptar els vots de Sánchez? No? Això és difícil de veure, però la política és tan de blocs que, ostres, a vegades ens oblidem que la responsabilitat és compartida per tot el Parlament. No?
Clar. Parlem de mascaretes?
Va.
Aquesta
és divertida, sí. Això és un fragment de l'Histoire du Soldat d'Stravinsky i és perquè es va estrenar el 1918, que havia de fer un tour i s'havia de fer una gran producció, però la pandèmia de grip espanyola va evitar que es posés. Per tant, parlem de mascaretes amb Stravinsky. I és que s'ha acabat la mascareta obligatòria.
Compte. Perquè els serveis informatius d'aquesta casa acaben de donar una última hora i és que s'han fet enrere.
Per
tant, tardarà uns quants dies més en retirar-se de mà. Es farà,
però de moment,
encara no.
Doncs mira, jo el que anava a dir... M'has enganxat, perquè jo el que anava a dir, però ho direm més a futur, diguéssim...
És que fa un quart d'hora, una cosa així, sí.
Ah, d'acord. Jo el que volia, sobretot, era poder tornar a fer una visita improvisada a la farmàcia. Que jo moltes vegades vaig a fer encàrrecs, exacte. Dic, vull anar a la farmàcia perquè em falta no sé què, i no puc perquè no he planificat la mascareta. Bueno, sigui com sigui, ens haurem d'esperar unes setmanes. Totes aquestes mesures de pandèmia les pren el govern central en acord amb les comunitats autònomes, i de fet diria que són les comunitats autònomes que acaben veient com les apliquen, no? Per tant, bé, no tinc més informació que aquesta última hora.
Mira, no va de mascaretes la cosa, però sí que et vull preguntar, a tu et fa por que et toqui en una mesa electoral o no?
Por no seria la paraula. No em fa il·lusió, diguéssim. Però por tampoc.
Perquè ara PortAventura ha tret aquestes entrades.
Em va semblar genial.
Em sembla genial com a
acte de campanya de màrqueting. Jo, la veritat és que tot el que vulgueu, és efectivament una mala passada haver de passar un diumenge de juliol en una mesa electoral. Però és molt important.
Sí,
és molt important. Jo, que alguna vegada havia estat en una mesa electoral, te n'adones de com de dèbil, en el fons, és el procés i com de necessari és que hi hagi molts ulls i moltes mans implicades, no? I que no siguin només les de gent de partit polític perquè la cosa funcioni. Per tant, és una responsabilitat important.
Jo sé, ara, Oriol, que diré una mesura populista, però així parlant amb amics, moltes vegades ha sortit allò de, escolta'm, i per què no se li dona la possibilitat a la gent que no té feina a ocupar aquestes meses electorals i a cobrar aquest petit sou que et donen?
Això s'havia comentat en alguna ocasió i alguna gent que ho defensa. També és cert que no et treu de pobre, diguéssim, no? Els,
no, no, tampoc és
els 70 allò, i pico exacte. Euros. I al final no hi ha mètode més escèptic que el sorteig, no?
Uh-huh. Sí, sí, sí,
és
sí.
Molt difícil que per sorteig et toqui algú que tingui molt interès en el resultat.
Ens queda minut i mig. Va. Creus que ens dona temps? Sí?
Va, sí, jo som crec que sí.
Un clàssic de Tchaikovsky.
Per què Tchaikovsky? Doncs perquè Tchaikovsky, no ho sabia, ho he descobert avui, va ser funcionari de l'Imperi Rus no abans de començar la seva carrera musical. És la típica cosa que el papa li va dir, sí, sí, però fes unes oposicions, si vols ser artista, fes abans unes oposicions. I això simplement per enviar ànims a tots els opositors que aquest dissabte repetiran les proves d'estabilització de plantilla i també per tots els que comencen les oposicions per docents. Tinc alguna amiga de Barcelona que se n'ha d'anar a Platja d'Aro a fer les oposicions de professora. Molts ànims a tothom, però especialment sí, sí. A l'Anna.
Jo també tinc una amiga que no es diu Anna, es diu Anaïs.
Mira.
I que participa també d'aquesta realitat de tornar a fer unes oposicions que mai s'hauria produït aquesta segona tongada.
Exacte.
Gràcies als errors que hi vam haver amb aquella empresa contractada, que per cert, que algú hauria d'explicar, algú de la Generalitat hauria d'explicar com es contracta una empresa per donar uns serveis que la Generalitat sí pot donar per si sola.
Això s'ha d'explicar i s'ha de justificar molt bé, perquè tampoc s'entén.
Algú ho hauria d'explicar. Oriol Vidal-Barraquer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Propera, que vagi molt bé.